Son las 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Són dies que els jutjats treuen fum. Si res no canvia, dilluns assistirem a l'escarni públic del president Pujol, camí dels 96 anys i amb biomarcadors d'Alzheimer. L'Audiència Nacional no li estalvia el viatge a Madrid perquè un forense examini el mateix que ja van fer diversos metges catalans fa pocs mesos. Mentrestant, aquesta setmana, Mariano Rajoy ho ha tornat a fer. Ell sí. Ho va demostrar aquest dijous a l'Audiència Nacional, on va declarar com a testimoni en el judici pel cas Kitchen.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos.
El tall defineix bé qui va ser Rajoy com a president del govern espanyol, algú que, sota una aparença afable i una llegendària capacitat de deixar podrir els problemes, va emparar ministres amb una capacitat innata per esquivar la llei. Cristóbal Montoro, que era ministre d'Hisenda i, per tant, havia de vetllar perquè la recaptació fos immaculada, està sota la lupa per presumptes favors fiscals empreses per part del despatx que va fundar ell mateix. Jorge Fernández Díaz, que era ministre de l'Interior i, per tant, havia de vetllar perquè tothom complís les normes, hauria fet servir recursos policials no només per atacar enemics, sobretot l'independentisme, sinó també companys de partit. És creïble que Rajoy, l'impertèrrit Rajoy, no en sapigués res? Per alguns costa de creure. Costa de creure perquè Luis Bárcenas, ara ja sense por a cobrar-se les factures acumulades, ha apuntat directament a l'exlíder del PP. Potser costa de creure perquè no cal ser Sherlock Holmes per esbrinar que M. Rajoy és un nom que s'assembla bastant, tirant cap a molt, a Mariano Rajoy, especialment si apareix en una llista de dirigents del PP. La història de Rajoy, per acció o per omissió, és una història que barreja impunitat i immunitat. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Què tal, bon dia?
Esteu bé?
Perfecte.
És un humor excel·lent.
No sé pas per què, Eduard. Un segon. Ara, d'aquí uns instants, saludo el metge forense més famós de Catalunya, que és, sens dubte, el Narcís Verdalet, sobre el que ha de passar aquestes properes hores amb Jordi Pujol i Soleil, perquè hem pogut saber al suplement de Catalunya Ràdio que aquest viatge, que sí que es produirà, serà demà en cotxe i, a més, ho farà acompanyat d'una infermera pel grau de dependència que té l'expresident Pujol, i tot apunta que podrà entrar a l'Audiència Nacional a través d'un pàrquing i, per tant, no està gens clar que tinguem la imatge amb el caminador entrant per la porta, perquè potser entra directament pel pàrquing i ja està dins de les instal·lacions. La nit la passarà a un hotel que es paga la pròpia família i que demà, doncs, tan bon punt arribi després d'aquest viatge, 96 anys i amb aquests biomarcadors d'Alzheimer, doncs Barcelona a Madrid, hotel, i l'endemà cap a l'Audiència. Ara en parlarem de tota aquesta qüestió, però abans l'Eduard, quan ha entrat per la porta, feia un somriure. Clar, els altres dos estàvem més seriots. Ara us preguntaré per què, però és que l'Eduard, clar, per què rius, Eduard?
Home, perquè ahir va ser sensacional, home.
El què? De què parles?
Del minut 93.
Ah, parles del minut 93.
Sí. Què ha passat?
De quin partit?
Del Betis Madrid. Això va ser... Estàvem allà amb el meu fill i, bueno... Hem acabat a terra.
Em deixeu... És que hi ha dos minuts d'aquests dos... del minut 92 al 94 que xiula l'àrbitre de la cadena COPE.
Sí.
Manolo Lama. Tots el teniu en ment. Els poso i després la croqueta d'Eduard Voltes al menjador de casa seva amb el seu fill.
0-1. Alfredo se va a poner el Madrid a 6 puntos.
Eso es, sí, ya te lo he dicho yo.
Está calentando el clavo, Alfredo. Está con un mechero ahí.
Está calentando el clavo.
A la cerilla.
Alfredo, te voy a decir una cosa con cariño. Vete pensando en mañana que te puedes llevar una alegría.
Claro,
Alfredo, déjate de pamplinas, escribe ya en el Marca el clavo ardiendo. Venga. que te lo va a agradecer todo el madridismo. Se va a acabar esto porque ya al Betis le falta aire, el Madrid va a sacar de banda. 0-1. No sé, si ya se ha acabado esto ya. Si el Betis no tiene, yo no le veo ni fuerza para llegar, ¿eh? Está en el 92 y 45. Llega la bola para Roca. Roca para Anthony. Colgará el balón Anthony. Va a encarar a Mendy. Sigue Anthony. Chuta Anthony. El balón que queda muerto. Mendy se lo quiere llevar. Por dice el árbitro que no hay nada. Bellerín para Anthony. Anthony la pone. Bellerín chuta. Gol. Gol, 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 gol. Del Betis. Gol, 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 gol del Betis. Marca Bellerín.
Mira tú,
Bellerín. Piden falta sobre Mendy. Piden falta sobre Mendy. Pero el árbitro da gol. Cuatro jugadores del Madrid en el suelo. Vamos a ver lo que da Soto Grande. Empata Bellerín en 93.
A mí aquestes coses em donen la vida, Roger. Tu no saps... Bueno, sí que ho saps, estava, ho saps perfectament.
Estàveu escoltant la COPE?
No, no, estàvem escoltant de Zon la narració del Miguel Ángel Román, que és un tio més normal, i que no estava dient el Betis no llega, el Betis
català
no...
Català de Sant Boi, el Miguel Ángel.
Sí, home, sí. I bueno, doncs home, sí, va ser un gran moment.
El Chiringuito ho van viure així.
Cama, venga, cae Mendy, hay falta, no la pita. Cuidado, falta. Bellerín, Anthony. Bellerín, gol.
No, ¡es falta!
¡No! ¡Del Betis! ¡Bellerín!
Bellerín, que a més hi ha el morbo, que és aquest futbolista aparentment deconstruït que va jugar al Barça. Que llegeix llibres, no? I...
Sí, sí, sí. I d'esquerres i tal. I, bueno, és que és tot... va ser meravellós.
Sempre has estat tan antimadridista, Eduard?
No, home, sempre, sempre, absolutament.
Sí? No, sí, sí. Vull dir que hi ha culers que
En moments de la meva vida en què m'importava més que perdés el Madrid que no que guanyés el Barça. Diguéssim, això ho he anat diguéssim, treballant a mesura que el Barça ha anat guanyant. Val? Però vaja, la mena de plaer és com si hi hagués dos tipus d'orgasmes, no? La mena de plaer de veure perdre el Madrid és diferent del plaer de veure guanyar el Barça. Són dos plaers diferents i els dos són molt guais.
Vosaltres dos, que el futbol ni us va ni us ve, Jaume i Olga, quan veieu persones com l'Eduard que ho viuen d'aquesta manera i que els altera l'estat d'ànim, què en penseu?
És com la fe, m'encantaria tenir-la per un cantó i d'altre, ara mateix l'estic envejant perquè va a orgasme setmanal com a mínim. Per un cantó o per un altre, clar, l'Eduard és per mi ara mateix un heroi.
Multiorgàsmic,
sí.
Jo estic a la fase prèvia de l'Eduard, jo soc més antimadridista que culer, a mi el Barça m'agrada però no m'importa tant. A mi que perdi el Madrid m'agrada molt i quan això passa, a més me n'alegro per amics meus que són com l'Eduard, perquè quan això passa penso, mira, està bé que el Madrid perdi, però penso mira, aquest i aquell avui estan fent la croqueta al sofà de casa seva, no? I per tant me n'alegro molt per ells també.
I el teu fill també ha sortit tan així. Sí, qui ho va celebrar més, ahir, ell o tu?
Diguéssim que la meva dona s'enfada bastant amb tots dos de l'escàndol que muntem, sí. Ho veiem sempre junts.
A casa meva també hi va haver un sisme, eh? Jo estava clapant, ja no ho vaig veure. Però vaig sentir crits i com unes tremolors.
Sí, jo no sé què pensen els veïns després. O sigui, algun dia s'hauria de fer una enquesta als nostres veïns a veure què n'opinen.
Avui molt important, bé, el Barça que a un quart de cinc, evidentment des de les 3 a la TDT, partit al camp del Getafe, dificilíssim sense Lamin, i que pot sentenciar aquesta Lliga ja de manera definitiva, però és que just després, atenció, perquè el Barça juga a les semifinals de la Champions contra el Bayern de Munic, i això és importantíssim també per arribar a Oslo, que és on es disputa la final, i podrien revalidar d'aquesta manera l'equip de Pere Romeu aquesta Champions. Sabeu que si el Barça arriba a la final, al suplement sempre fem una expedició. Aquest any tocarà Noruega. Tenim moltes ganes d'anar a Noruega a fer el programa.
I jo ja m'agrada el futbol.
Vosaltres no crec que sapigueu. És un desplaçament llarg i a nivell tècnic segur que serà complicat, eh? Però tant de bo tinguem aquest repte també. per poder explicar aquesta nova final. Doncs la Jalmà i companyia, que també estaran molt pendents aquesta tarda d'aquest partit. Un momentet de res, perquè em diuen que les declaracions de l'Álvaro Arbeloa ahir en sala de premsa, també li queden tres telediaris, però val la pena també sentir-lo perquè ho va apuntar tot cap als àrbitres.
No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden.
És que quan veus el teu enemic que va a la fossa més fons, és la doble alegria, no? És veure com s'ho prenen i veure com insisteixen en el mal camí, en l'error, no? És sensacional. Són dues temporades del Madrid en blanc. Això feia molt de temps que no passava. Zero títols, dues temporades seguides.
Fitxant Mbappé, eh?
I fitxant Mbappé, que comencem a pensar que és el malastruc, és ell. Perquè fixa que amb el PSG tampoc va guanyar res.
Bellerín, l'amic d'Eduard Voltas.
No lo sé cómo se habrá visto desde fuera, pero desde dentro creo que incluso no obtener los tres creo que es un poco injusto. No lo sé, es la sensación que tenía desde dentro del campo. Ellos, obviamente, son un equipo buenísimo, con jugadores de muchísima calidad y también nos han creado mucho peligro, pero hemos chutado muchísimas veces a puerta. El portero, bueno, las sacaba todas, entonces, pues... Creo que nos merecíamos incluso un poco más.
Si celebres les derrotes del Madrid d'aquesta manera, per exemple, l'eliminació del Barça de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, que es va quedar a les portes, com vau viure aquell moment?
No, bueno, la setmana, diguéssim, va començar fatal amb l'eliminació nostra, que, diguéssim, que ens va generar depressió, que vindria a ser el contrari de l'orgasme, però l'endemà va venir el factor d'equilibri, no? Que és l'eliminació del Madrid, amb la qual cosa és com la pastilleta, no? Que fa que t'equilibri emocionalment i
pensava ja que et referies a una altra pastilleta.
L'altra no em cal.
Ala, vinga, va, som-hi tots. Bé, 3 minuts per un quart de 10 del matí. Es nota que heu celebrat Sant Jordi, també, tots, Ha estat la setmana romàntica de Catalunya. Escolta'm, com va anar, Jaume, com a escriptor?
Bé, a mi m'agrada molt Sant Jordi per una raó. És un escriptor, qualsevol, fa llibres i van millor o van pitjor, i es van venent, però tu no tens feedback dels lectors. No hi ha un test que et contesten dient m'agrada això o m'agrada allò altre. I, per tant, quan pots veure els lectors, i el dia de Sant Jordi en veus moltíssims, que venen a parlar amb tu, més enllà de la signatura, és quan jo els hi pregunto sempre, dic, ja t'has llegit, què t'ha agradat, què no t'ha agradat, i et donen moltíssima informació, o molts punts de vista, coses que n'hi has pensat, no? Allò m'agrada, allò no vaig entendre, aquestes parts m'agraden més, aquelles no tant, no? Aquest personatge em cau molt bé, aquell no tant. I llavors em donen molta informació, i sempre dic que és com un cuiner, com un bon cuiner que està al seu restaurant, i els bons cuiners acaben sortint un moment de la cuina a dir a les taules què, com esteu, us ha agradat, no us ha agradat, no? Perquè el cuiner va fent plats i no té ni idea de què opina la gent, no? I per tant, a mi m'agrada molt aquest dia per això. És llarg, no? La signatura és llarg perquè has de parlar, a mi m'agrada parlar cada persona una estoneta, i acabes el dia rebentat. Jo i tothom, és molt cansat aquest dia. Al final sempre hi ha unes quantes festes del món editorial en diversos llocs de Barcelona, i la gent arriba allà totalment fosa, diguem, perquè és un dia molt, molt cansat i alhora molt, molt bonic.
Jo us he de dir que vaig trobar-me amb ell, no em va veure a mi, però jo estava en una cua adjacent a la d'en Jaume, volia saludar la meva amiga Desi de Fez, que presentava el llibre i estava signant també, i al costat estava en Jaume, i llavors vaig pensar, ostres, mira, perfecte, vaig a fer-hi un parell de petons, però és que donava la casualitat que la cua adjacent era la d'en David Uclés, i la gent defensa, o un parell més cap enllà, i la gent defensava el seu lloc a la cua com si fos una posició militar inaccessible. I no vaig poder donar-li un parell de petons al Jaume, perquè tothom es pensava que em volia colar i agafar el lloc per al David Uclés. Així que et vaig veure a 10 metres, dic, bueno, em quedo amb les ganes, i sap deixar l'hidre.
Et va tocar signar al costat d'algun personatge mediàtic estrany que no esperaves? És a dir...
Estrany,
No, a vegades... És a dir...
Sí.
Mira, dues coses. A vegades estàs signant i veus una cua enorme de gent que molt jove, per exemple, amb una persona que no saps ni qui és.
Hi ha uns fenòmens literaris juvenils de novel·les romàntiques, precisament, normalment.
Sí, i que van per uns carrils que jo no veig, que no detecto, i dius, però què és aquesta gentada, no? I veus una pila de gent. I la cosa que em va agradar és, ja molt al vespre, a on estàvem signant i hi havia en Carles Rabassa. Mm. Però el seu llibre ja s'havia acabat. El llibre es va acabar. Almenys es va acabar a Ona i a altres llocs. I ell va arribar allà, hi havia alguna gent que el tenia, gent que no el tenia, i ell, pobre, no hi ha res pitjor, diguem, que estar allà per signar una hora i que no, el llibre no hi sigui, no? I el Tatxo Benet va dir a la gent, escolta, aneu a altres parades, compreu-lo a altres llocs i veniu perquè no en tenim més, no? I demostra l'èxit que va tenir, en aquest cas, el guanyador del Premi
Sant Jordi. El Prometeu de mil maneres.
Exactament. Mm. I, per tant, va anar molt bé i veus també aquest èxit també d'autors, diguem, que no eren tan coneguts fa només uns quants mesos. No?
Un quart de deu del matí. És un cap de setmana que estarem pendents, evidentment, del trasllat de l'expresident Jordi Pujol, 95 anys a Madrid, on dilluns l'Audiència Nacional li exigeix que hi sigui presencialment per sotmetre's a un examen mèdic que ha de servir per saber si pot declarar. L'argument que esgrimeix el tribunal per citar-lo és l'edatisme, no discriminar ningú per la seva edat avançada, diu. El tribunal que el jutja a ell i als seus fills li ha ofert la possibilitat que accedeixi al complex judicial amb cotxe i eviti entrar a peu perquè necessita l'ajuda d'un caminador. Són més que evidents les dificultats que tindrà l'expresident per personar-se a l'Audiència Nacional. Per això, segons hem pogut saber el suplement, a través de fons de la família Pujol, l'expresident viatja a Madrid demà, diumenge, amb cotxe particular, acompanyat d'una infermera. Evidentment no conduirà ell. Passarà la nit en un hotel abans de personar-se dilluns a l'Audiència Nacional, on haurà de passar aquest examen mèdic. De seguida vull sentir què us penseu, què en penseu. Però abans, el metge forense, segurament més conegut, més popular i amb més experiència de Catalunya. Doctor Narcís Verdalet, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què li sembla això que m'ha explicat?
Bueno, veiem, evidentment que hi ha uns informes forenses que varen fer el seu dia i que deien que tenia una afectació important, però el tribunal és qui decideix i probablement el que volen és veure l'in situ com està, basant-se en el principi d'immediatès, a veure com està aquest senyor, com es troba el president. Mm. Em consta que té una demència i que d'alguna forma, amb un vocabulari no científic, que està fumut, que li falla memòria, em consta. I, per altra banda, aquests informes són informes molt delicats que un es mira és l'estat cognitiu de la persona. Com està l'estat cognitiu? Mm. T'entera del que passa al seu cantó? I això, aquests informes es fan en base a 5-6 punts. Un, l'entrevista i el que refereix la família i a l'entorn immediat. Dos, la història clínica del pacient, on hi ha datos mèdics del metge de família, el metge de capçalera, que es diu, i informes dels neuròlegs que el puguin portar. Tres, si s'ha practicat algun TAC, en el TAC es veuria que hi ha una atrofia del còrtex cerebral. Llavors, l'entrevista psicopatològica del pacient. I quart i últim, sobretot, l'aplicació d'un test mental que és de domini habitual a dins de la medicina forense, quan es valora l'estat cognitiu de la persona, que és el mini-test mental examination, on es mira l'orientació temporal, l'orientació espacial, la memòria de fixació, el càlcul, el record diferit, el llenguatge, i es donen unes puntuacions per veure el grau de deteriorament que hi ha. Conec els metges forenses de Catalunya, perquè he sigut el company d'ells, ara ja estic jubilat, i els conec concretament els que han fet aquest informe. I són persones enormement preparades i, en fi, rigoroses.
Per què? Per què aquests informes no serveixen pel tribunal? Per què amb aquests informes no n'hi ha prou?
Bueno, els informes pel tribunal no són vinculants, són orientatius. I probablement el que vol el tribunal, això és una opinió personal, probablement el que vol el tribunal és que es valori en aquells moments a Madrid per el metge forense que estigui de guàrdia o que designi el tribunal.
El dia que li toca declarar. D'acord.
El dia que li toca declarar, perquè tots sabem que les persones, quan tenen una demència, les demències tenen diversos graus, el grau 1, el grau 2, el grau 3, fins a 6. Quan hi ha una demència, bueno, hi pot haver-hi moments, o un dia que pugui estar més bé que l'altre, depèn de certes situacions i probablement el tribunal el que vol i més té dret per dir-ho així, no? Que és qui decideix, és veure aquest principi d'invalidesa, com es troba el dia X, que en aquest cas és dilluns, que té que declarar dilluns o dimarts, no sé com el faran declarar.
És a dir, pel que m'està dient, si dilluns aquest examen mèdic al qual s'ha de sotmetre l'expresident, el tribunal considera que té un dia bo, no? És a dir, perquè té un grau de demència que és veritat que pot tenir un dia doncs, més lúcid i d'altres doncs, pitjors, que és el que passa quan hi ha aquestes fases també de demència. Pot decidir... Espera, que ens sentim doblats ara, Blai, sisplau. Pot decidir doncs, que l'interroga, no? Que declara.
El tribunal, evidentment, que pot decidir el que trobi pertinent. Ara bé, jo crec que el senyor Pujol, jo crec que no declararà, perquè està afectat, està... té una malaltia de demència, amb una afectació cognitiva, i això queda constatat pels informes que s'han fet per aquests dos metges forenses que tinc l'ocasió de conèixer-los. Jo fa qüestió d'un any, un any i mig, vaig tenir l'oportunitat de sopar arrel d'una presentació d'un llibre que va fer un pintor empordanès, Lluís Roure, a Girona. I el senyor Jordi Pujol, puc dir des de la distància no professional, perquè jo no l'he reconegut com a metge forense, que està afectat, té un deterioro cognitiu per l'edat, i a més és molt comprensible. Sí. Hi ha en poca broma 95 anys. 95.
Més enllà d'això, Narcís Verdalet, com a doctor forense, a partir de 2:15 del dilluns, què ha de passar exactament? Quin és el protocol? És a dir, entra per les dependències, en principi a través d'aquest pàrquing privat, i després, quin és el protocol? El visita el metge i en funció de l'informe que fa el tribunal acaba decidint si el fa declarar, si directament l'exclou de la causa i, per tant, l'aparta i final obert que cadascú tregui les seves pròpies conclusions perquè no acaba sent jutjat?
El visitarà el metge forense de la clínica Metge Forense de Madrid, i llavors aquest metge forense farà l'exploració psicopatològica del senyor Jordi Pujol, l'exploració, l'interrogatori, les preguntes d'índole mèdica. Llavors el metge forense aquest també tindrà a cim de la taula, del despatx, els informes que han fet els metges forenses de Barcelona. I li passarà probablement aquest test que us estava dient, el mini test mental. I en base a això, depèn de lo que es vegi, lo que respongui i del nivell de deterioro cognitiu, emitirà un informe. Jo crec que no declararà, vull dir que no el faran entrar a l'acte del judici. Jo crec, però bueno, el que jo cregui té un valor relatiu, perquè el que importa és el que digui el tribunal i el que digui el metge forense de Madrid. Però bueno, que hi ha una demència i que hi ha un deterioro cognitiu, això és evident.
Una altra pregunta. Vostè ha conegut mai una persona que no es digui Jordi Pujol, que a mi dels 96 anys, amb biomarcadors d'Alzheimer, amb problemes de mobilitat, amb dificultats per sentir-hi, perquè té problemes d'oïda, a fer un viatge de 600 quilòmetres per fer un examen mèdic?
Bueno, no és lo habitual, no és lo normal, i és tot el que puc dir, que no és habitual ni normal, evidentment.
I la qüestió de l'edatisme, com la veu vostè? És a dir, que el fet de tenir 95 anys no et descarta directament, no t'eximeix d'haver de passar comptes davant de la justícia.
Bueno, això també és cert, perquè si volen interrogar el senyor Jordi Pujol, però hi ha persones que tenen 95 anys i que estan, afortunadament ben bé per elles, pues, tenen un bon nivell cognitiu. Hi ha persones de més edat que tenen un bon cognitiu. Afortunadament, és molt difícil arribar a aquesta edat amb un nivell cognitiu normal. Normal. És francament difícil. No és ho habitual. El senyor Jordi Pujol té dificultats de deambulació, de desplaçament, i té, òbviament, perquè ho diuen els informes mèdics, tota la documentació mèdica, marcadors, tal com vostè ha dit, tacs amb atròfia cerebral i deteriorament cognitiu. Però, bueno, si el tribunal vol aplicar aquest principi d'immediatès, veure'l in situ i que el valori un metge forenses de confiança del tribunal, doncs, doncs això és el que hi ha. Mm-hmm.
Narcís Verdalet, el metge forense, una abraçada. Moltes gràcies un dia més al suplement.
Gràcies a vosaltres. Merci, merci.
5 minuts per 2:15. Jaume Clotet, Olga Ruiz, Eduard Voltes, endavant.
Aviam, el que és lògic és el que diu el senyor Verdalet. És a dir, si hi ha hagut 5 informes previs, els dos que ell ha dit, un del doctor Pedrós, un del cap del president Pujol i el que li van fer telemàticament el primer dia del judici, si hi ha 5 informes que diuen que no et pot declarar i tenint en compte les patologies o els problemes que té el president, que amb el temps s'agreugen, no milloren, qualsevol dictamen que li puguin fer dilluns, si és mínimament professional, haurà de dir necessàriament el mateix que els anteriors, que és que no pot declarar, no? I, per tant, això ja ho saben. Jo, la meva percepció, crec que és la que té molta gent, és que no es volen estalviar o no volen estalviar-li al president la fotografia, encara que no la tinguin físicament, com tu deies, que potser entrarà pel pàrquing, però el fet de tenir-lo a l'Audiència Nacional, ni que sigui unes hores, i deixar-lo anar perquè no pot declarar, però això no s'ho volen deixar perdre. Li tenen moltes ganes, molta gent des de fa molts anys, i per tant aquesta ocasió no en tindran gaires més en el futur, per desgràcia, i per tant estic convençut que hi ha el factor de l'escarni, de la humiliació, de tenir-lo allà. A més, per cert, el dia de la Mare de Montserrat, crec que tampoc és gratuït, no li volen estalviar al president.
Sí, jo és que ara ens comentava el doctor el factor de la immediatesa, però jo dubto molt, sense tenir coneixements mèdics, que una persona que té unes deficiències cognitives i uns informes que diuen que té una malaltia, la immediatesa faci que aquell dia no la tingui. Pots tenir períodes d'una certa llucidesa, però en qualsevol cas la malaltia hi és. I a mi això em preocupa perquè té a veure amb algunes contradiccions, no? Precisament quan tu ja existeixen aquests informes mèdics i el que fas és demanar que la persona hi vagi per sotmetre's a un nou informe, a una nova revisió mèdica, el que estàs és posant en dubte el treball de professionals que anteriorment ja han fet un informe sobre el que té el president Pujol, no? I, per tant, pot sentar un precedent que és important. I després, crec que hagués estat molt més útil que es fes una ratificació d'aquest informe. Jo no sé si es pot o no, però a la inversa, per què no pot viatjar el forense de Madrid, de l'Audiència Nacional, a casa o al domicili del senyor Pujol, o allà on el cridin, i que faci una ratificació des de l'Audiència Nacional d'aquest informe? Que dic jo que l'edatisme justament és a la inversa, és posar les coses fàcils a les persones que tenen una edat, no posar-los-hi complicades. Per una vegada que podem estalviar-nos que l'edatisme jugui en contra, el que fem és posar tota la responsabilitat damunt la persona que té una edat, no? I després, els principis de proporcionalitat, no? És a dir, jo no crec que aporti absolutament res, i a més, com deia el doctor, és més que probable que un metge, un forense, una persona especialitzada, no faci un informe en contra del que ja han dit els altres 5 informes. Per tant, és absolutament innecessari aquest viatge, perquè finalment s'acabarà sense declaració, segurament, havent segut el president Pujol, no? I després, i molt important, dues coses, no? Un principi d'humanitat i de dignitat. Jo he estat molt crítica amb la figura del president Pujol i amb tot el que ha significat aquesta etapa prèvia al judici, les seves declaracions anteriors, el seu reconeixement, etc, 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 etc. Però per damunt de tot això i per damunt de qualsevol qüestió hi ha un principi d'humanitat i de dignitat i d'adaptar els procediments a les persones sempre que es pugui, no a la inversa. I crec que en aquest cas tot s'està fent absolutament a l'inrevés de com s'hauria de fer, no? I després hi ha una última cosa que per mi és important, que és el dret a la integritat física i moral. És a dir, si tu tens una malaltia certificada i aquesta malaltia pot patir unes conseqüències pel fet de que tu t'hagis de fer un desplaçament en cotxe, amb tot el que això significa per una persona de 96 anys amb una demència, amb un Alzheimer o amb unes capacitats cognitives deterioradíssimes, què passaria si el president pateix una davallada de la seva salut física i mental a conseqüència d'aquest viatge? Pregunto, podria incidir en que aquesta davallada física o aquest deteriorament encara més s'ha produït a conseqüència d'aquest innecessari viatge? Perquè a lo millor la cosa pot acabar a la inversa en aquest sentit, no? En definitiva, jo crec que és absolutament desproporcionat, absurd i que no cal.
A veure.
Bueno, aquí veiem un tribunal espanyol fent ús del seu monopoli de la violència i cometent un acte de violència contra un expresident de la Generalitat Un acte de violència que, a més, està basat en la voluntat d'afirmació de qui mana aquí. No? Abans algú preguntava què vol el tribunal. Vol això, vol demostrar qui mana aquí en termes nacionals. No en termes professionals, de jo sóc el jutge i mano en el meu jutjat, sinó que en termes nacionals aquests jutges estan fent un acte d'afirmació de qui mana a Espanya, quina és la nació que mana. Perquè vull recordar també que el president Pujol haurà de passar aquestes proves en una llengua que no és la seva. És a dir, estem enviant una persona, un expresident de la Generalitat de 96 anys, que tothom sap, perquè hi ha informes professionals, que té això, que té demència, i l'estem enviant a 600 quilòmetres a ser examinat en una llengua que no és la seva. Aquest és l'acte de violència nacional que s'està produint. I, a més, sabem perfectament que si fos andalús, asturià o extremeny, l'Audiència Nacional es refiaria del criteri dels forenses andalusos, asturians o extremenys. Aquí, per què no se'n refia dels catalans? Doncs també per una qüestió nacional. En fi, aquest tema em té... La veritat és que em té molt... Em té pertorbat els últims dies.
Sobre el tema de l'edatisme, molt ràpid... És molt sarcàstic que diguin això, perquè la família o la defensa del president Pujol no diuen que no hi pot anar perquè és un senyor gran, diuen que no hi pot anar perquè té unes malalties i té uns problemes cognitius. No diuen que és un tema d'edat, que llavors la resposta seria no, per garantir la seva participació en aquest procés, malgrat l'edat, doncs hi ha aquest argument. És a dir, em sembla gairebé una broma macabra fer servir això quan no té res a veure amb el que es parla aquí, com ha dit el senyor Bardalet, perquè hi ha gent gran que té 95 anys o més que estan perfectament preparats per anar a un judici, però no és el cas, i no per un tema d'edat.
Aquesta setmana, qui s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió, i és molt significatiu, és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ho va dir el dia de les esquadres davant de la cúpula judicial. Això.
Estic fuix, em va dir. No em sento forces de venir-hi. No podia anar al Vendrell. Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid. I davant Oseny. En Oseny es troba sempre, sempre la base adequada per a la justícia. Ho dic amb tot el respecte, però també vull situar aquesta qüestió.
Significatiu el pronunciament de Salvador Illa, tenint en compte doncs, que parla del president Pujol, que durant tants anys doncs, han estat separats ideològicament, però que d'alguna manera Illa ha acabat de tancar el cercle sobre aquesta restitució pública i política després de rebre'l al Palau de la Generalitat fa només uns mesos i després d'anys condemnat a l'ostracisme públic pels propis seus, fins i tot, no? Amb el canvi de nom, de Convergència, etc. I no sé si us va sorprendre aquestes paraules del president de la Generalitat o entra ja dins de la normalitat d'aquests últims mesos, anys.
Jo és que faria una diferenciació entre aquestes declaracions. Potser ell no les ha fet, aquesta diferenciació, però jo sí que vull fer-la entre aquestes declaracions del president Illa respecte al que significa el fet de que el president Pujol hagi d'anar a declarar i la restitució del personatge públic i polític. No? Jo he estat crítica amb la restitució del personatge públic i polític i estic més que convençut. He estat crítica o més aviat he estat a l'espera. Vull dir, no he estat tan llançada per restituir ràpidament la figura pública i política del president Pujol, tot i reconèixer-li totes les coses bones que n'ha tingut moltes i dolentes, moltes, i algunes d'elles s'estan jutjant. Però en qualsevol cas, ell és possible, deia el president Illa, que no hagi fet aquesta restitució perquè és evident que ha existit i que s'ha tancat el cercle en aquest sentit. No? Però jo crec que en aquest cas el president Illa parlava del que estem parlant nosaltres, no? Almenys del que jo estava parlant, que és un seny més que evident i una responsabilitat i una coherència judicial envers una persona que té una edat i unes condicions físiques i mentals. I crec que estava parlant d'aquest principi d'humanitat i de dignitat i de com són els procediments als que s'han d'adaptar les persones i no les persones a les persones amb unes característiques i amb una edat avançada i no a la inversa, no? Especialment quan hi ha solució. És a dir, quan hi ha altres alternatives que salvarien aquesta decisió de l'Audiència Nacional de voler comprovar amb aquest factor d'immediatesa si està en condicions o no. Hi ha moltes altres formes de comprovar-ho que no pas aquest escarni públic i aquesta imatge decadent que possiblement, com deia en Jaume, no veurem, però que ens l'imaginarem. I amb això hi ha més que suficient. Per tant, jo crec que el president Illa, en aquest cas, ha fet unes declaracions acords amb el que qualsevol persona amb un mínim de coherència i d'humanitat pensaria més enllà de tot el que signifiqui el judici. No? I especialment, i vull insistir, perquè ho han justificat d'una forma que entén a la inversa el que és l'edatisme. És que l'edatisme és justament el contrari, és facilitar i adaptar les condicions de vida a les persones que tenen una edat determinada i no fer un menysteniment precisament per la seva edat i condició. I estic amb el Jaume, la família no ha dit que no vulgui anar perquè té 95 anys, sinó perquè els seus 95 anys no són igual que els d'altres altres persones que possiblement, com deia el doctor, doncs tenen unes altres capacitats, tot i que, òbviament, és complicat arribar als 95 anys amb un estat físic i mental perfecte, però en qualsevol cas, el d'ell no ho és, i està certificat, i això obre una porta a un dubte més que evident i a que en futurs procediments es posi en dubte els informes previs, perquè partint d'aquesta base, de què serviran informes previs per professionals en altres judicis i en altres procediments. No? Per tant, crec que el president Illa aquí ha estat encertat, emmarcat dins de la coherència i del que s'espera que digui un president en aquest sentit. No?
Jaume.
Jo també penso que el president Illa aquí ha estat molt bé, ha fet un paper correcte, ha defensat el president Pujol, també la institució, i més enllà del que seria esperable, fins i tot. O sigui, davant, com deies, Roger, davant de la cúpula judicial, el lloc triat tampoc era gratuït, i per tant...
De fet, hi va haver malestar, eh?
Doncs mira, que s'aguantin. És a dir...
D'alguns cossos sí, sí. Policials, d'alguns estaments judicials...
Bueno, però encara funciona la democràcia i té més legitimitat el president Illa que els altres. I per tant, doncs, jo estic content del que ha dit i com ho ha fet, i per tant, molt bé. El que vull dir també, i vinculat amb el que dèieu de la rehabilitació política i de la imatge del president Pujol, crec que han passat tants anys d'aquest judici que crec que es va començar a instruir fa 14 anys.
Aquest és el problema.
Crec que si això li hagués passat al president Pujol fa 5 o 10 anys, no tindria aquesta mostra de suport que té pel fet que vagi dilluns a Madrid a declarar. I, per tant, el colofó d'aquesta llarguíssima rehabilitació que va començar molt gradual i que ha anat incrementant-se, i avui en dia crec que és bastant majoritari entre molta gent que se'n recorda de moltes coses bones que va fer durant el seu mandat, aquest moment final de l'Audiència Nacional crec que és el colofó de la seva rehabilitació. També, en part, perquè durant el judici, la gent que l'està seguint al dia, diguem, diuen que la part que afecta el president Pujol es desdibuixa cada dia. La seva implicació cada cop és molt menys clara amb tot això i, per tant, si les proves fossin en sentit contrari, seria diferent. Però crec que està a ulls de moltíssima gent, també gent que no li donava cap tipus de suport, molt clara la seva escassa implicació i la voluntat d'escarni de dilluns. Per tant, el que fa el president Illa, en la línia també del que deia Rogera, que ja el va rebre al Palau de la Generalitat en el seu dia i també va ser molt criticat, crec que estem anant cap a una rehabilitació definitiva de la seva imatge personal, no de la família, però d'ell sí, i de la seva obra política. Eduard.
Sí, és que ara ho mirava. La confessió del president Pujol va ser el 2014. 2014, fa 12 anys. No? I a més, i durant bastants anys ha estat en forma. Pensa, després de la confessió, ell fa una compareixença a una comissió del Parlament, que ha investigat el tema, on ell hi va en plena forma. I, a més, hi va amb una actitud xulesca i hi va buscant brega amb els diputats, etc. Diguem-ne, val? Per tant, jo el que estic dient sobre l'actuació de l'Audiència Nacional sobre el president Pujol no té res a veure amb cap mena de simpatia política i de simpatia per el delicte que ell va confessar que havia comès, que és molt greu, no? Que és amagar diners a Hisenda a l'estranger i a més no quan ets president de la Generalitat però que no ho regularitzes diguéssim quan passes a exercir un càrrec públic des del qual va moralitzar el país durant 23 anys diguéssim, val? Per tant, simpatia política zero i hi havia un moment per jutjar-lo estant en condicions. Jo el que dic és fer això que passarà aquesta setmana fer-ho ara en aquestes condicions és un acte de violència nacional. Els jutges espanyols estan mostrant qui mana, quina és la nació que mana a Espanya. Hi ha un expresident de la Generalitat que no està en condicions, se l'enduran fins a Madrid, a 600 quilòmetres, li faran passar un examen en una llengua que no és la seva per decidir ells si està o no en condicions, perquè no es refien dels metges catalans perquè són catalans.
Olga.
No arribo tan lluny com l'Eduard normalment, no sé si no se'n refien dels metges catalans només pel fet de que siguin catalans. I, home, prefereixo pensar que no. De veritat, de veritat que prefereixo pensar que no.
Perquè si fos que sí, les conseqüències que hi haurà...
És que llavors m'explotaria el cap, perquè llavors qualsevol decisió presa des de Catalunya per qualsevol persona catalana no tindria cap tipus de validesa fora de Catalunya. Llavors jo viure en un estat no com a estat espanyol, sinó en un estat d'aquesta angoixa em produiria un curtcircuit que prefereixo ni tan sols pensar-lo. Jo penso més aviat que, més enllà de que siguin catalans o no, senzillament existeix la necessitat de tenir aquesta imatge i sí, de dir, nosaltres decidim i vostè ve aquí i nosaltres som els que direm si es troba en condicions o no es troba en condicions, no? Però també vull fer la pregunta a la inversa, no? Perquè ara l'Eduard ho deia, no? Des de la no simpatia política, i a més ho ha manifestat moltes vegades, jo tampoc sóc especialment empàtica sí, però no tinc una simpatia política amb el president Pujol, no? Però m'agradaria que féssim l'exercici de posar-nos a en un altre cantó, no? Si aquest judici en unes condicions similars es produís en una altra persona en un altre càrrec polític d'ideologia absolutament oposada a la nostra, de perfil nacionalista espanyol i en unes condicions marmades, estaríem dient el mateix? Perquè jo estic convençuda que jo estaria dient el mateix. I vull que fem aquest exercici també, no? Sé que posaré un exemple que és absolutament ciència-ficció, eh? Vaig a posar un exemple de ciència-ficció, però imaginem-nos una imatge del rei emèrit ciència-ficció, jutjat amb unes característiques físiques i mentals deteriorades i una imatge ciència-ficció i una imatge amb un judici arribant amb unes condicions absolutament lamentables, no? Avui en aquest programa estaríem defensant que el rei emèrit no ha d'anar a fer aquesta declaració, perquè jo ho estaria defensant igualment i no puc estar més a les antípodes de qualsevol gestió i de qualsevol actitud de l'anomenat rei emèrit, no? Però ho dic perquè aquesta setmana precisament feia alguns comentaris que tenen a veure amb la pèrdua d'humanitat, no nostra, sinó en general, basada en, per exemple, les declaracions gravíssimes que s'han fet en contra, declaracions, insults, atacs contra la consellera Niubó, només s'ha incorporat després de la seva malaltia. Ho vam viure també amb la baixa mèdica del president Illa, no? En altres àmbits, però jo crec que ens falta una mica d'empatia i de humanitat en determinades situacions. Tu pots criticar la imatge política, la gestió política, i tu has de jutjar els polítics per la seva gestió, però també hem de tenir un mínim de respecte que té a veure amb la seva, amb la paciència un cop s'han reincorporat després d'una malaltia que ningú desitja i que ells especialment són qui pitjor ho estan passant i qui més ganes tenen de tornar i de fer la seva feina com bonament saben.
Sí, això que dius tu passés, que no passarà...
He dit ciència-ficció,
sí, diríem el mateix que estem dient ara, que el podrien haver criat a declarar fa uns quants anys i no tindríem aquest problema. Però en relació al que deia l'Eduard sobre els forenses catalans o espanyols, que la presumpció de que no faran bé la seva feina, la veiem en molts altres àmbits. Jo poso un exemple. Un dels arguments que donen els treballadors de l'Agència Tributària Espanyola en contra del traspàs a Catalunya és que una agència tributària catalana portada per catalans seria més tolerant amb la corrupció. I això ho diuen directament moltes vegades, que la burgesia catalana vol això per poder defraudar sense que els investiguin. Com volem dir, si són inspectors i gent de catalans, no faran bé la feina. I aquesta sospita sempre la tenim. Per això, per cert, s'emprenyen tant quan els conductors dels ferrocarrils de la Generalitat van superbé i, en canvi, ells van malament, perquè aquest argument de que els catalans no fem les coses prou bé, doncs no se sustenta.
2:45, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a citroen.es. Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
El primer dia que vaig anar a l'església evangèlica em va copsar molt.
Lo vives y te lo crees.
¡Gloria a Dios!
Puro teatro.
Hi ha molta altra gent que creu en els horòscops, creu en les energies.
A dia de hoy, la batalla la están ganando este tipo de iglesias.
Poder i glòria. Avui, escolta-la als Solidaris de Catalunya Ràdio. I demà, al 30 Minuts de TV3 i a la plataforma 3CAT. Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
Que guai, no?
3CAT en viu. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda-ho, només fins al 8 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà. A cavall...
ICAT celebra 20 anys d'història.
20 anys descobrint nous grups.
I obrint camí a tota una generació d'artistes.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
corona. Música i cultura per a tots els gustos.
Dues dècades de Ràdio Inquieta.
I això és només l'inici.
Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
Que aquest any també en fa 10.
Doble celebració.
Doble festa.
10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí, tertúlia al suplement amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Si sou clients de Glovo i heu pensat en demanar una pizza a domicili o aquell sushi de dissabte que a vegades a molts ve de gust, doncs bé, avui no ho podreu fer, bàsicament perquè no hi haurà servei de Glovo durant tot el dia. Els treballadors d'aquesta empresa de repartiment a domicili fan vaga arran de l'anunci de l'ERO per part de l'empresa per acomiadar 750 treballadors d'una seixantena de poblacions catalanes. La vaga va començar ahir al vespre, s'allargarà tot el dia d'avui i demà diumenge l'aturada serà des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda. El Javier Pérez és un d'aquests riders que avui suposem que també farà vaga. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Explica'm quina és la situació i si avui fas vaga i per què.
Bueno, ahora mismo estoy haciendo huelga. Bueno, la situación que tenemos en la empresa, la verdad es que es bastante complicada, porque por un lado están las subcontratas, que aproximadamente en Barcelona calculamos los sindicatos que está en torno a un 80% de los repartidores, y este 20% pequeñito somos los contratados directamente por Glovo. Básicamente lo que llevan haciendo desde que nos contrataron en julio es sancionarnos, despedirnos, en mi caso particular, por ejemplo, estando de baja y luego me remitieron, todo sancionando de empleo y sueldo. La semana pasada nos enterábamos que han hecho otra ronda de sanciones de empleo y sueldo, esta vez de 21 días. O sea que digamos que la situación que tenemos los repartidores contratados directamente por Glovo, que somos los más antiguos, es bastante delicada. Y además se anunciaba el mes pasado ya que la intención de la empresa de hacer un ERE y pues 750 personas que se van a la calle en todo el estado.
Per tant, Javier, entenc que tu vas entrar dins del procés de regularització de treballadors que eren falsos autònoms i van entrar contractats. Per tant, estàs contractat per Glovo, però has passat per aquest periple d'acomiadaments i aquest és un patró que ha passat també amb altres companys i en paral·lel dius que es va externalitzant altres serveis també en paral·lel a aquesta regularització dels treballadors de Glovo, eh?
Sí, efectivamente. Glovo, digamos, que hizo el anuncio de que contrataba en diciembre del 24 y ahí comenzó con la subcontratación, precisamente también para dejarnos a los autónomos que no tuvimos contrato hasta julio del 25, para dejarnos sin trabajo a los autónomos, para ahogarnos económicamente y que no tuviese que contratar a una gran mayoría de repartidores. Y bueno, ya te digo, lo de la situación que estamos viviendo es que es continuamente una lucha por cada pequeña cosita que parece, por un permiso de hospitalización, porque cobres el 100% de la baja, que están obligados a pagarnos el 100% de la baja según el convenio, y no lo están haciendo. Te dan el alta y no te asignan horas. Entonces estás 10 días desde el alta hasta que empiezas a trabajar sin cobrar. La nocturnidad, es que hay temas de prevención de riesgos, hay tantísimas cosas, vacaciones que no nos las dan con 2 meses mínimas de antelación, 2 meses, perdón. Todo esto es una lucha continua, constante.
És el Javier, un d'aquests treballadors de Glovo que avui farà vaga. Javier, gràcies, bon dia.
A vosaltres, vinga, adéu.
3:30 de 10 del matí. Bé, la pregunta és de què ha servit la llei Rider, perquè sembla que les demandes d'aquests treballadors que ara sí estan contractats continuen.
Bueno, jo, respecte a Glovo, de seguida m'ha vingut al cap la fotografia de l'acte dels 10 anys del desè aniversari de Glovo el mes de juny de l'any passat. El mes de juny de l'any passat Glovo va fer 10 anys. I, malgrat ser una empresa doncs que en aquests 10 anys ha sigut un exemple de tot, menys de bones pràctiques laborals, en l'aniversari es van fer la fotografia amb el fundador de l'empresa, ni més ni menys que el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president de Foment del Treball, Daniel Sánchez Llibre, els dos líders dels principals sindicats, el Pepe Álvarez de UGT i el de Comissions Obreres, Javier Pacheco. En fi, una fotografia de suport institucional, perquè suposo que tota aquesta gent saben perfectament que fer-se una fotografia amb un empresari allà, tots tiesos, posant, és una demostració de suport institucional. Doncs això passava al juny, no fa ni un any. Fa menys d'un any, d'això. Després de 10 anys d'historial de males pràctiques laborals. Això, això és el que jo em pregunto. És a dir, què és el que interessa de Glovo?
Jaume i Olga.
A mi, estic d'acord amb el que ha dit l'Eduard, a mi aquella foto em va quedar a la retina, sobretot per la presència dels dirigents sindicals, no ho puc entendre. Jo crec que és un tema que no té... No, èticament és reprovable i des del punt de vista empresarial tampoc sé ben bé com funciona tot això, perquè em costa molt d'entendre que un model de negoci com aquest funcioni tan bé. Jo sóc molt, molt crític, jo no estic donat d'alta cap de les plataformes d'aquestes, jo no compro res a domicili, mai, no m'agrada el model, i a més crec que ens fa a uns consumidors o a alguns consumidors ens treu una part de la ètica o de l'empatia. Per exemple, jo no hi ha res que em sàpiga més greu que veure els dies aquests que plou tant, que està diluviant a la ciutat de Barcelona, que és un visc jo, i veure els riders de Glovo o d'altres empreses amunt i avall, mullant-se, esperant en un supermercat, i penso, estàs en una a casa teva tranquil·lament, et ve de gust, no sé què, està diluviant, i se't passa pel cap demanar a tu que et portin a casa una pizza o que sigui un pollastre, No ho sé, és a dir, ens està convertint en una societat d'això, en part, en la qual ja ni els veiem pel carrer, no? I veiem gent amunt i avall portant menjar o altres coses, eh? És igual, ara vull un ram de flors, ara vull no sé què, i no ens adonem que estem creant una classe de treballadors molt precaritzats, com avui es demostra, per cert, i s'ha demostrat durant molts anys amb un model de negoci molt, molt estrany, i no m'agrada, i crec que això que estem vivint avui no serà l'últim capítol d'aquesta història.
Olga.
Sí, no és l'única empresa de riders que ja ha anunciat acomiadaments més o menys massius. De fet, en el moment en el que totes han hagut de fer les coses de forma legal, doncs immediatament després, per ajustament de negoci, per intentar sobreviure, el que ens estan fent creure és que el negoci no és factible, no és viable, cosa que d'altra banda ningú es creu. Recordem que el màxim responsable de Glovo, Pierre, va anunciar que només treballaria amb riders assalariats un dia abans d'haver de declarar en un judici per delicte contra els drets dels treballadors, i que l'ero encobert ja s'estava produint. Hi ha moltes formes de fer acomiadaments i de fer una pressió psicològica laboral sobre els treballadors, no? Per tant, al final, el missatge que ens estan deixant és doble. És, per un cantó, vigileu amb reclamar els vostres drets, perquè les conseqüències de que haguem de fer-ho de forma legal directament recauran sobre vosaltres, és a dir, vosaltres voleu ser assalariats, molt bé, subcontractes el 80% i els 20 que esteu assalariats, acomiadaments massius. És una amenaça en absolutament tota regla, i després ens hauria de fer-nos una reflexió sobre quin és el model de societat que nosaltres volem, no? Mireu, jo abans de venir els dissabtes aquí a la ràdio faig un cafè amb un forn, i el forn està ple a les 8 i poc del matí de repartidors de riders de Glovo i d'altres empreses que ja porten l'esmorzar a gent que està a casa un dissabte al matí. Escolta'm, no podeu baixar al forn de casa vostra i fer un cafè i parlar amb la gent i parlar...
No, a mi, la gent li agrada tenir esclaus, home.
Sí, el que passa és que saps què passa, Eduard? Que això comporta un model de vida que a la llarga ens està perjudicant, i molt, no només a nivell de relacions socials, sinó també a nivell de salut física i mental. Som aïllats, al final.
Olga Ruiz, Jaume Clotet i Eduard Voltes, gràcies, que tingueu bon cap de setmana, esmorzar a un forn tranquil·lament, ara ja hi podeu anar.
Ara
ja us allibero. Gràcies. Yeah. Fem una pausa. Maica Navarro, notícies, i després avui una conversa entre Juliana Canet i Mònica Terribas. Les estem esperant aquí. I també històries d'adopcions amb dues actrius, la Carol Rovira i la Rosa Voladeres, que tenen antecedents familiars que també segur que val la pena escoltar avui al Suplement. Fins ara.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Tu qui t'imagines que t'envia aquesta coca?
No en tinc ni idea. Algú de la feina, perquè s'estan escollonant tots aquí.
No.
Hola, Jaume.
Jaume, qui és?
La meva dona.
És el Jordi.
Ah, nen, ja està bé, eh? Vaja, un moment no s'has passat, tu, ara. Però escolta, de què va, això?
Sí, és el meu pare.
Per què li envies aquesta coca a la Mònica?
Home, perquè si no, no l'haguéssim pogut tastar nosaltres.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga...
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
T'has preguntat mai què et queda per descobrir? Del 7 al 10 de maig torna la FIM Vilaseca, l'aparador musical de l'escena més emergent i de les propostes per a tota la família. Més de 40 concerts i espectacles pensats per tots els públics, també per a altres. FIM Vilaseca, tot per descobrir. Més informació a fim.cat.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor, em dóna tranquil·litat.
El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà, i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.